Bona tarda. L'Ajuntament ha activat avui l'alerta de protecció civil per risc de precipitacions intenses. Aquesta jornada a la comarca no es descarten fenòmens puntualment violents amb pedra i ratxes fortes de vent. En cas d'emergència, cal trucar al 112 i mantenir també, sobretot, la calma i la prudència. És dimecres 30 d'octubre de 2024 i també és notícia, d'altra banda, que Sant Cugat torna a ser el segon municipi del país amb més ingressos, segons l'Atlas de Distribució de la Renda de les Llars del 2022, publicat per l'INE. Igual que Malla, a l'Osona, la nostra ciutat marca 31.150 euros de renda mitjana, una xifra que suposa un increment del 4,7% respecte a l'any anterior. La primera del podi és de Nou Matadepera, amb una renda mitjana anual de 33.250 euros. Les tres localitats repeteixen la classificació de 2021. La renda mitjana és per cada unitat de consum, una unitat que pondera els ingressos nets per llar, tenint en compte el nombre de persones que hi viuen. Torna al Consell de Barri de Volpelleres avui a 6:45 de la tarda, la segona sessió del Consell, després que es constituís el passat mes de maig, posarà el focus en els camins escolars. Així mateix, durant la sessió també s'abordarà la gestió del niu de bústies de Can Barata i l'estat dels grups de treball. L'òrgan presidit pel tinent d'alcaldia Jordi Puigneró tindrà lloc a la Biblioteca de Volpelleres Milquet Batllori. I l'encesa de l'arbre de Nadal i dels llums de Nadal tindrà lloc el 29 de novembre a Valldoreix, el mateix dia que a Sant Cugat. En el cas de la vila, l'encesa serà a les 5 de la tarda i tindrà lloc, com sempre, a la plaça de Maria Sabater. Hi haurà tallers de varetes amb llum, xocolatada amb coca, plantada dels gegants, l'actuació de la coral de l'Escola de Música de Valldoreix i més sorpreses. L'acte simbòlic d'encesa organitzat per l'EMD també dona el tret de sortida a la campanya nadalenca comercial de la vila. I en esports, també és notícia avui que l'Hospital Universitari General de Catalunya s'ha convertit en nou patrocinador del Club Handbol Sant Cugat per aquesta temporada. El Club Sant Cugatenc lluirà el logo del centre hospitalari a totes les samarretes de joc de l'entitat. A més, l'hospital participarà i donarà suport a esdeveniments i activitats esportives organitzades pel club durant la temporada amb l'objectiu de promoure hàbits de vida saludables. L'acord s'ha signat a les instal·lacions de l'hospital entre el gerent del centre, el doctor Joan Izquierdo, i el president del Club Sant Cugatenc, Julià López Arena. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una bona tarda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Primer de tot, hem de destacar que és una tarda de pluja, així que demanem als conductors que examinen amb la precaució al volant, cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles per tal d'evitar accidents. Dit això, destaquem que hi ha un camió avariat a l'autopista des de Cerdanyola del Vallès, està ocupant el voral en sentit sud a la calçada d'Antelit Tarragona i provoca 3 quilòmetres de retencions. A lateral d'aquesta autopista P7, a la zona de Barberà, la B30, també hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona. També destacarem retencions a la C58 d'entrada a la capital catalana i a l'altura de Vacarisses. Ha caigut un arbre que obliga a fer pas alternatiu i hi ha retencions en els dos sentits de la circulació. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Fina. Anem ara al Transmet, Júlia Ferrer.
Què tal? Bona tarda. Doncs en aquests moments destaca que l'estació de Liceu de la línia L3 està tancada derivat del temporal. A la resta de la xarxa, de moment parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap altra alteració. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
El MICAQUE és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1987 per realitzar activitats educatives en el temps lliure d'infants, joves i adults de forma lúdica i creativa. Marxem fins a Badalona, ciutat on està ubicada aquesta entitat, per parlar amb la Marta Rossell, l'administradora del centre, la Núria Tomeo, la seva presidenta, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb la Marta Rossell. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Núria Tomeo. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqueu-me una mica, no?, aquesta entitat. Quin va ser l'origen?
L'entitat va començar l'any 1981, vale? Ara ja farà 43 anys, amb l'esplai Diplodocus. Vale? Era, bueno, en el barri de Canyadó hi havia la necessitat de crear un espai on els nens poguessin anar a gaudir del seu temps lliure, i es va crear l'esplai. A partir d'aquí es va anar creixent fins a, al cap de 6 anys, ja vam crear el MICAQUE, que és l'associació que engloba diferents projectes, no només l'esplai. I, bueno, fins a dia d'avui, que ja portem més de gairebé 40 anys treballant i amb el Lleure a Badalona i fent diferents accions.
Això us volia preguntar, quin és el principal objectiu, no?, que té l'entitat?
Bueno, el principal objectiu de l'entitat és això, el lleure dels infants. Vull dir, va néixer, doncs, això, donant una sortida, doncs, amb uns anys, doncs, en els quals, doncs, els infants no se'ls tenien molt en compte, no? I aleshores els hi buscaven, doncs, alternatives. Sobretot era molt sortir a la natura, a treballar amb la natura, no? Que potser aquella època, doncs no hi havia tanta possibilitat. I aquí, doncs, el que ara intentem mantenir, doncs, és això, la idea aquesta, doncs, d'esplai, esplai de cap de setmana, i que els nanos tinguin, això, educació en el lleure, i ja sigui treballant, pues, moltíssimes coses, no?, des de drets dels infants, de sortir a la natura, solidaritat, campanyes econòmiques per fer coses a l'entitat, i després, doncs, tenim altres projectes, també, en el sentit, doncs els casals d'estiu, que a l'estiu, doncs, també hi ha moltes setmanes, no?, que els nens, els pares treballen i els infants, doncs, necessiten el lleure educatiu, i nosaltres, doncs, també els oferim.
I quin tipus d'infants va a aquesta entitat? És a dir, en termes d'edat també, sobretot, eh?
Nosaltres estem oberts a nens des d'I3, des que estan escolaritzats al primer any a l'escola, des d'I3, fins a 6è. I ara també hi hem obert un grup de prejoves, que en diem, que en aquest moment són infants a primer d'ESO. Però, ja et dic, l'entitat, vull dir, hi ha hagut èpoques en què han tingut grups de joves, vull dir, clar, una entitat té molts alts i baixos al llarg de la seva trajectòria. I ja et dic, hem tingut anys en què hi havia un grup de joves fins a 18 anys, que després ja passen a ser monitors de l'esplai, i, bueno, és un cercle que es complementa. I ara, actualment, això, ja tenim un grup de prejoves, i els casals sí que, en principi, estan d'I3 fins a 6è.
Això que comentaves d'aquests de 18 anys que després passen
a monitors.
A monitors. He vist que també es poden treure la titularitat de monitor, no?
Sí, nosaltres formem part de... Bueno, estem en un moviment que és ESPLAC, que és el moviment laic i progressista. Hi ha diferents entitats aquí a Badalona que també en formen part. I dintre d'aquest moviment hi ha una escola de formació, que és l'Escola Lleure al Sol, amb la que, com a entitat, poden anar a formar-se. Inclús nosaltres hem realitzat cursos d'iniciació al monitoratge, que en diem, que és per gent entre 16 i 18 anys, que fan un primer tastet del que vol dir ser monitor.
I ara també entrant en matèria, no?, dins de l'entitat del MICAQUE, ja heu parlat una mica dels projectes que teniu, no?, però què oferiu exactament? Com és el ventall de coses que feu?
Oferim, sobretot, els dissabtes, activitat els dissabtes. Actualment fem esplai el dissabte al matí pels infants d'I3 a 6è i per la tarda pel grup de prejoves. Després també oferim activitats, bueno, els casals d'estiu, vale? Actualment ho fem a dues escoles de Badalona, l'escola Artur Martorell i l'escola Jonfrau, en col·laboració amb l'AFA d'aquestes escoles. Després també tenim un altre projecte, que és l'espai de joc, que realitzem a les escoles de proximitat, o sigui, l'Artur Martorell i l'Ola Anglada, que són les escoles que tenim pròximes a la nostra seu. I el que fem és, diem, ensenyar què és un esplai el dissabte al matí. Vale? Aleshores anem als monitors, tots els nens, i fem activitat un dissabte al matí a l'escola. És un primer tastet pels nens de l'escola que diguin, oi, mira, doncs el dissabte també, en lloc d'estar enganxat amb la Nintendo, puc fer una altra història. Uh-huh. I descobreixen què és l'esplai. I després també tenim un altre projecte, que és el Petit Diplo, que consisteix més en activitats extraescolars, perquè ens entenguem. Que fins ara estem realitzant a l'escola Progrés, i ara hem obert també per fer teatre, sobretot a la nostra entitat. Un dels altres projectes que també tenim són les colònies d'estiu. Vale? Aleshores, és el punt final de del curs d'esplai. Portem uns quants anys que les fem l'última setmana d'agost i marxant 6 dies, 5 nits, 6 dies, en una casa de colònies, 24 hores, a gaudir de la natura, a fer jocs, i la veritat és que és una experiència molt maca. Aleshores, també l'últim dia pugem els pares i fem un dinar conjunt i això. I aquest any inclús el grup de prejoves que hem començat amb ells segurament també faran campaments i ruta. Vale. Que ja anem pujant de nivell, que diem.
No, i som més grans.
Exacte. No, bàsicament ara són aquests els projectes que tenim en marxa.
I això, els esplais, en què consisteixen?
Bueno, l'esplai és un lloc de trobada, no? Vull dir, pels infants que comencen, doncs, bueno, és un lloc on relacionar-se amb infants del seu grup d'edat. Normalment és fora de la mateixa escola, vull dir, és sortir de la seva zona de confort i conèixer infants d'altres escoles o inclús de vegades d'altres barris o d'altres zones. I després, sobretot, pels que ja són més grans, doncs és això, és un punt de trobada també dels amics i on conèixer, on treballar, doncs això, molts aspectes que jugant, doncs, estan vius, no?, amb el joc i n'aprenen i és una altra manera, bueno, d'educar.
Nosaltres diem que eduquem amb valors, o sigui, a través de l'esplai, doncs jo que sé, ensenyem el respecte a la natura quan fem una sortida. El saber comportar-se en l'autobús. Coses així molt senzilles, que no ho semblen, però el companyerisme. Treballem diferents històries, vale? Des dels drets dels infants, els drets de les dones. Vull dir, els fem reflexionar a través del joc i els intentem educar en uns valors que avui, bueno, que a vegades actualment la societat, pues, també ha deixat una mica de banda o que costa més treballar. És un complement al que també es fa a l'escola i a la família. Vull dir, nosaltres el que intentem és això, que ells tinguin una estona en què amb els seus companys i amb els monitors, que també són un referent per ells, aprenguin, pues, uns valors i unes a través del joc i de passar-s'ho bé amb els amics.
I tema de casals d'estiu, només és d'estiu els casals?
Bueno, també d'èpoques de vacances de l'escola. O sigui, aleshores, a Setmana Santa...
També hi ha...
I a l'hivern
de Nadal, sí.
I això deies, tu comentaves, Marta, els casals ho feu a dues zones de Badalona. Què feu durant aquests casals d'estiu?
Els casals els fem... actualment, ja et dic, de moment estem fent amb la col·laboració amb l'AFA de l'Artur Martorell i amb l'AFA de l'Escola Jonfrau. Aleshores, anem a l'escola, ens deixen les instal·lacions a l'escola i allà el que fem és activitat de matí i tarda, normalment, amb menjador inclòs. Bàsicament és l'hora en què el mateix horari que l'escola, perquè els pares, pues, estan treballant, per tant, donem una solució. I bàsicament són jocs. Es treballa amb un centre d'interès, que en diem nosaltres, que és un eix que guia totes les activitats. Jo què sé, viatgem pel món. I cada setmana o cada dia arriben a un país diferent, fan activitats d'aquell país, inclús a vegades el menjar intentem que s'adecui a aquell país i, bueno, o potser pugen a un avió i l'endemà es troben en un altre món, en un altre país, vale? Vale. I així es va treballant.
Ah, molt bé. I també ara comentaves el tema dels extraescolars. Quin tipus d'extraescolars també teniu?
El projecte que nosaltres tenim es diu El Petit Diplo i són diferents extraescolars. Hi ha des de teatre, jocs dinàmics, però el que té més èxit és el de teatre. Vale, és teatre, i a vegades l'hem fet més musical, i és el que fem, havíem estat fent fins ara a l'Escola Progrés, una tarda a la setmana, i ara hem obert i el fem a la Seu, allà on tenim allà el barri Canyador, i bueno, la idea és això, venen i experimenten amb el teatre, fem diferents tastets, a veure, no es tracta de treure aquí grans artistes, potser sí, mai se sap, però la idea és, bueno, que a través del joc i així perdin aquesta vergonya. Vale? La idea és bàsicament això, és que jugant i així perden la vergonya i al final es fa una representació pels pares i això.
Com és l'espai del que compteu, d'aquesta Seu, no?, que estàs parlant?
L'espai, bueno, és un local cedit per l'Ajuntament, és un espai que a vegades ens queda petit, sobretot els dissabtes i quan hem tingut molts grups d'infants, doncs aleshores es queda petit, perquè és un local que només té una sala, i després té un despatx on hi ha un ordinador, que és on fem allà les tasques més administratives i un petit magatzem on intentem guardar... Sí, ja. Però, bueno, estem contents de, com a mínim, tenir un local, eh?
No, clar, clar.
Vull dir que... No, perquè hi ha molts esplais que no tenen, tenen local. Aleshores, amb això estem agraïts, eh?
I després, quan necessitem més espai, pues, bueno, l'Associació de Veïns també de Canyadó a vegades ens cedeix al seu local, a vegades hem realitzat activitats al Centre Cívic de Canyadó, també, o places, parc... Sobretot exterior.
No, clar, clar.
Però,
clar.
Bueno, sempre hem de tenir un recurs perquè... Normalment els dissabtes acaba plovent, quan intentes fer alguna cosa així.
Ja. També al vostre web havia vist que feu festes medievals, festes del Badiu i festes d'aniversari. Què bueno. vol dir això?
No és que fem festes medievals, festes del Badiu, t'explico. Aquí a Badalona hi ha la festa del Badiu, dintre de les festes de maig, i nosaltres com a entitat, des dels inicis, hem col·laborat amb l'Associació de Veïns del Centre. De fet, al principi érem un dels organitzadors de la Festa del Badiu, vale? Després ja, bueno, per temes d'organització interna nostra, vam deixar de ser organitzadors i ara col·laborem amb la festa, vale? I aleshores pues, posem una paradeta, per dir-ho així, vale. aquell dia. Vale? I les festes medievals, també al barri de Canyadó, realitzen les festes medievals, normalment a l'abril, i també... Pues col·laborem amb l'organització i posem allà un estant, fem jocs a la tarda i això. I el tema de festes d'aniversari és perquè ens vam dir, ostres, aprofitem, traiem un fruit i aleshores el que fem és, si algú necessita pues, monitors que vagin a fer una dinàmica o aprofitant el parc de Can Soleil, pues, un joc dirigit per monitors, pues, anem, agafem un parell de monitors i anem a fer una activitat allà.
Clar, ara, totes aquestes tasques que realitzeu, tots aquests casals, tot el que comentàveu, quanta gent en formeu part dins de l'entitat?
Pregunta del millor és aquesta.
Bueno, sí, a veure, ara està bé perquè els últims anys sí que hi ha hagut més monitors, no? Vull dir, el que costa és això, trobar algú que vulgui fer-ho voluntàriament.
Clar.
Vale. Aleshores, doncs, bueno, hi ha persones que s'impliquen molt més en l'entitat, que no només venen a fer el, això, o el casal d'estiu, o venen a fer l'activitat del dissabte al matí o a la tarda, sinó que s'impliquen més, no? I aleshores, pues, bueno, jo som un exemple, formem part de la Junta, però vam començar sent monitores, vull dir, vam entrar dintre de l'esplai, bueno, t'impliques en l'entitat i aleshores doncs, acabes formant part de la Junta o d'una part activa, no? Però bé, ara si ens posem a comptar, doncs no sé, s'hauria dit, som els 5 de la Junta i després doncs ara de monitors sí que hi ha un
sí.
grup que està xulo.
Ara de monitors deuen ser uns 10. Més o menys.
Sí, també, clar, també ens ajuda molt doncs, això, la gent que ha fet el curs de monitors i ha de fer les pràctiques, no? Aleshores, vale. doncs, és un reforç que sempre va molt bé. Aleshores, bueno, ja depèn una miqueta doncs, de les motivacions de cadascú, si realment vol implicar-se o li agrada això, el teixit associatiu i vol seguir participant, doncs, bueno, sempre és benvingut, perquè sempre necessitem mans, ja sigui això per organitzar els casals, per organitzar una sortida amb famílies, per organitzar l'activitat que farem a Badiu o l'activitat que farem a Medievals, i aleshores és, depèn una mica del grau d'implicació de cadascú. Però bueno, així...
Bueno,
pronto,
no,
pues, la Junta i el grup de
monitors. I ara l'altra part, no? Quanta gent ve a la vostra entitat?
A veure,
aproximadament.
Sí, seran números. Durant l'estiu sí que potser vam arribar a moure més de 150 nens entre les dues escoles. I a l'esplai acabem de començar ara, però l'any passat, per exemple, vam tenir uns 30 nens, més o menys, en els diferents grups. A les altres activitats depèn. Vull dir, hi ha vegades que són més, menys, petit diplom, em sembla que eren uns 20... Ja et dic, hi ha èpoques millors i èpoques pitjors, però els números més o menys van per aquí.
I ara també, abans d'acabar, m'heu parlat dels projectes actuals, però no sé si teniu algun projecte de futur entre mans que vulgueu remarcar o alguna cosa nova que no cal que es vegi ara, però que en un futur estarà.
Bueno, ara estem intentant, potser el que més ens estem emmarcant és intentar que les famílies també s'impliquin en l'entitat, vale? Hem creat la figura de soci familiar, que en diem, perquè el que volem és que no només els infants gaudeixin, sinó que també les famílies que estan al darrere, I també organitzem activitats amb les famílies. Al final de cada un dels trimestres a l'Esplai s'organitza una sortida, alguna activitat amb les famílies, i la idea és això, intentar pues, aconseguir més implicació de les famílies. És el que ens estem proposant. I després... mantenir sí. el que tenim, sobretot.
Sí, no, i també...
és important,
que ja
això.
És molt.
I també això, aconseguir que aquests nanos que ara són prejoves, no? Aquests que comencen pre-ESO, primer d'ESO, doncs puguin ser els futurs monitors de l'entitat, no? Perquè són nanos que ja han crescut des d'I3 i bueno, la implicació d'ells amb l'entitat i el vincle, i aleshores doncs, puguin ser els futurs monitors de l'entitat. Aquest sí que seria un
gran objectiu.
Sí, bueno, és un gran objectiu i seria un gran assoliment si s'aconsegueix, sí.
Doncs Marta i Núria, moltes gràcies per parlar-nos d'aquesta entitat, el Micaque, i moltes gràcies per passar-vos pel Connectats. Bona tarda.
Bona
gràcies,
tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I avui als esports us portem a un dels esportistes més prometedors del patinatge sobre gel, el pretenc Nil Llop. Aquesta temporada ha fitxat pel Team Novus Skating, un equip professional de patinatge neerlandès que ha arribat a un acord amb la Federació Espanyola d'Esports de Gel per donar-li la preparació necessària al patinador. En aquests moments, el patinador Pota Blava està duent a terme la pretemporada Herenveen, i el nostre company del Prat Ràdio, Jonathan Marín, no li perd la pista. Jonathan, bona tarda.
Bona tarda. Doncs no li perdem la pista, eh? I com bé dius, ara mateix està fent la pretemporada Herenveen amb el seu nou equip. En quant a l'aspecte competitiu, el seu fitxatge no li impedirà seguir competint a les Copes del Món i campionats europeus i mundials amb la selecció espanyola. Una temporada de gel que arrencarà al novembre amb les Copes del Món, que enguany seran 6 proves. A més, tindrà el Campionat d'Europa i el Mundial. La primera part de la temporada serà més suau, amb només 2 cites de Copa del Món. Això sí, seran les 2 asiàtiques. Primer, a Nagano, al Japó, del 22 al 24 de novembre, i el següent cap de setmana, del 29 de novembre a l'1 de desembre, a Pequín, a la Xina. Anem a saludar-lo ja i a veure què tal li van les coses. Nil Llop, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado otra vez de estar aquí con vosotros.
¿Cómo te está yendo por allí?
Bien, empezando la temporada. Como bien has dicho, empiezo el año con un nuevo equipo. La verdad que esto es muy diferente a lo que venía yo haciendo. Con muchas ganas, con mucha ambición, sobre todo aprender de ellos, que saben muchísimo más que yo. Y nada, todo tiene su objetivo, que como bien has dicho, son los Juegos Olímpicos. Y bueno, tanto yo como la federación creíamos que necesitábamos dar un paso más para poder ya no solamente clasificarnos, sino intentar hacer lo mejor posible. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido que la federación me ha ayudado a poder estar en este equipo.
¿Y qué tal están siendo estas primeras sensaciones, los entrenamientos?
Bien, bien. El hielo es complicado, sobre todo a nivel de sensación y demás, bueno, técnica y demás, pero bueno, poco a poco estoy empezando ya a sentirlo todo de nuevo. Este fin de semana ya empiezo la primera competición, nada importante, pero bueno, ya para empezar a saber dónde estamos, y la verdad que eso, con muchas ganas, entrenando mucho, que es lo que me gusta, y la verdad que bastante contento.
Y Nil, ¿qué tal es ese impasse de pasar de rueda a hielo?
Es raro, pero bueno. Intentamos amoldarnos y acostumbrarnos lo más rápido posible. Ahora, como he estado toda esta temporada entrenando sobre ruedas, pues ahora tengo que empezar sobre hielo a sentirme otra vez bien, las curvas, el afilado y demás. Pero bueno, para eso entreno y seguro que dentro de muy poco voy a sentirme muy bien de nuevo.
¿Tus nuevos compañeros son exclusivamente de hielo o también hacen rueda como tú?
La mayoría son solamente de hielo. Sí que hay 2 o 3 que sí que compaginan como yo en otros países, pero la mayoría son de aquí.
¿Cómo se dio tu fichaje por este nuevo equipo? Y también, ¿cómo lo estáis gestionando un poco este cambio en tu vida, claro?
Bueno, como bien te he dicho anteriormente, el principal objetivo tanto mío como de la federación es sacar mi mejor rendimiento y bueno, creíamos que era una buena oportunidad tanto para mí como para el equipo para aprender de ellos, que llevan muchos años de adelantada a nosotros, como bien sabes, somos los pioneros y bueno, poco a poco era cada vez, bueno, y es cada vez más complicado mejorar, no voy a estar mejorando siempre, si no se me acabaría el tiempo. Y bueno, pues eso, es un equipo muy importante, muy bueno, donde por ejemplo uno de los entrenadores ha sido campeón olímpico, también mis compañeros son deportistas de alto nivel, entonces también me ven muy bien para mí para entrenar a un nivel más alto, no siempre yo solo, por ejemplo. Y bueno, eso, un cambio de vida, estoy aquí, en, como te he dicho, en Wolfega, viviendo solo, la verdad que para mí es un cambio bastante grande, pero bueno, sé que poco a poco me voy a ir acostumbrando y con mis compañeros genial, ya algunos ya los conocía, ya no por las competiciones o por redes sociales, así que nada, todo bien, equipo nuevo, vida nueva y con muchas ganas.
Imagino, Nil, que no has perdido el contacto, ¿no?, con tus compañeros que están en Incel, más allá de veros en la pista.
Bueno, son como mi familia, veo muchísimo más a ellos que a mis padres, por ejemplo, así que sí, siempre estamos en contacto, tenemos nuestros grupos y la verdad que muy bien.
¿Y el motivo de este fichaje tuyo también es porque había o tenías un cierto temor a quizás estancarte?
Bueno, ya no es estancado, ¿no? Porque la verdad que, bueno, sí que es verdad que no he mejorado tanto, pero sí que a principio de temporada, por ejemplo, estaba haciendo mis mejores marcas y mis mejores resultados. Pero bueno, sí que sabíamos que 100% seguramente al estar con profesionales del hielo de toda la vida y estando con un equipo con muchos corredores y buscando lo mejor para mí, era mucho más probable mejorar aquí que yo quedándome allí bueno, en este caso están en Incel este año, la federación, pero bueno, tenemos que apostar, nos hemos arriesgado, a ver qué tal funciona esta temporada y veremos de cara al año para clasificarse a los Juegos Olímpicos que hacemos.
Supongo que este es un año muy importante, ¿no?
Siempre, cada año es importante. Pero bueno, cada vez sí que es verdad que va quedando menos y la verdad que bueno, es también un año para saber cómo puedo enfocar el año que viene, para saber esas posibilidades, tanto como sí como si no, de clasificarme en los Juegos Olímpicos y la verdad pues sí, es un año para saber dónde estoy.
¿Tú cómo te estás viendo este año?
Me veo bien, me siento bien, estoy bastante concentrado y muy ilusionado sobre seguir mejorando y aprendiendo y la verdad que, bueno, con dedicación y mucha constancia creo que puedo seguir mejorando. Sí que es verdad que es muy difícil, que por muchas ganas que tenga cada vez es más difícil mejorar, pero bueno, es eso, tengo muchas ganas de estar entre los mejores, de estar en los Juegos Olímpicos y no solamente de ir, sino de estar disputando, así que no hay secreto.
Al inicio de la entrevista estábamos repasando tu calendario y comentábamos, ¿no?, que tenías esta primera parte suave en Asia, pero después viene todo de golpe y fuertecito.
Sí, a ver si este año, por ejemplo, voy a pasar menos días en casa para acabar acabar mejor la temporada, ya que el año pasado sí que es verdad que vimos que el final de temporada no fue tan bueno en comparación con el principio de temporada. Así que nada, sí, la verdad que viajando por todo el mundo, compitiendo siempre al nivel más alto y bueno, tengo muchas ganas. Espero y deseo poder empezar y acabar bien la temporada, que no se me haga muy dura y muy pesada y la verdad que estoy deseando que empiece.
Por cierto, el año pasado las carreras en Asia se te dieron bien. No sé cómo las afrontas y si con las mismas expectativas.
Sí, a ver, sí que es verdad que me sentí bastante bien allí, pero también era raro que fuese tan bien cuando era tan pronto la temporada y no había patinado tanto y estaba haciendo unos resultados increíbles. Así que, bueno, veremos. Voy a intentar ir lo más preparado posible. Veremos si consigo adaptarme y amoldarme bien al horario y la pista y, bueno, daré lo mejor de mí y espero y deseo mejorar el registro y los resultados del año pasado.
¿Tú qué prefieres, la gira asiática o la americana? ¿Cuál te parece más cómoda?
Es complicado porque tanto como el horario como la pista cada vez es diferente. Pero bueno, sí que es verdad que es un cambio bastante drástico para los europeos en este caso y bueno, para ellos al revés cuando vienen aquí. Así que bueno, intentamos amoldarnos y hacernos a la idea que tiene que suceder, intentar sobre todo el jet lag y demás para descansar para las competiciones. Pero bueno, lo hacemos de la mejor manera.
Uno de los retos que tienes, supongo, ¿no? Que es conseguir, ¿no? Subir a la División A de los 1000.
Veremos sobre todo las primeras Copas del Mundo cómo estoy en comparación a los demás y lo que puedo llegar a hacer, pero sí, sobre todo me gustaría también subir a la División A del 1000, que es muy difícil, pero bueno, voy a intentar sufrir en cada día el entreno para poder mejorar esa última parte del 1000, que es lo que más me cuesta. Y bueno, sí, es que es complicado, depende cómo me funcionen las primeras Copas del Mundo. Primero hay que ver en comparación a los demás dónde podemos recuperar, dónde podemos sacar más distancia. Así que bueno, mínimo en el 500 mantenerme la A y realizar buenas posiciones. Y en el 1000, perdón, como bien has dicho, subir a la División A.
Cambiemos de tema, la temporada de ruedas se acaba. Este 2024... Cambiemos ahora de tema, la temporada de ruedas acaba, empieza ahora la de hielo. Cambiemos ahora de tema, la temporada de ruedas ya se acaba. ¿Este 2024 ha sido difícil?
Sí, no, a ver, sí. He llegado bien a las competiciones importantes, pero después a la hora de la verdad no he llegado a creérmelo, he dudado mucho de mí, ha sido un año largo y complicado, sobre todo este año que ha sido el Mundial Europeo mucho más tarde de lo normal, el verano por el medio, entrenando solo. Bueno, ha sido difícil ya no solamente físicamente, sino mentalmente, y después las competiciones, no llegaba a moldarme bien, tanto con las pistas, no he llegado a compaginarlo, pero bueno, tengo la suerte que soy joven todavía, tengo muchos años y el año que viene no me va a volver a pasar.
Y Nil, pasas de rueda a hielo, de hielo a rueda otra vez. ¿Cuándo descansas? O sea, vale, eres joven, pero, ostras, prácticamente tú no paras. Entonces, esto también un poco, ¿cómo lo llevas?
Es complicado, pero bueno, sí, somos jóvenes, pero tampoco somos robots. Y es complicado, viaje, no parar, tener solamente unos días de vacaciones entre medio. Y es complicado, pero bueno, de momento parece que lo podemos compaginar. Veremos en el futuro, pero de momento parece que podemos.
Nil, pues esperemos que vaya muy bien esta temporada de hielo y, como decíamos, te estaremos siguiendo muy de cerca y esperemos que consigas los logros que tienes fijado. Muchas gracias por pasarte por el Connectats y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por estar siempre pendiente, ya no solamente de mí, sino de todos.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc Miguel Ángel Bueno i us vull recomanar la cançó Suspicious de Liam Finn, que és el fill del cantant de Crowded House, i em sembla una cançó que té com un mix entre la música soul, però també una mica d'electrònica i una mica de rock, que m'agrada molt. I a més el videoclip, si el podeu veure al YouTube, és molt, molt divertit. A veure si us agrada. I was suspicious. We'll be right back.
No et desconnectis. Connectats.
José Sanchís Sinisterra és dramaturg i director teatral, a més de pedagog, autor de més de 50 textos teatrals, entre originals i adaptacions. És un dels autors més premiats i representants del teatre contemporani espanyol. Aquest valencià de naixement, que continua voltant pel món als seus 84 anys, també és veí de Sant Cugat. José Sanchís, benvingut a Ràdio Sant Cugat, com està?
Bueno, he conegut temps millors, naturalment, però resisteixo.
Ara
l'agafo... I a més, vull dir, per favor,
sí.
no em canvieu el cognom, no Sanchís, sinó Sanchís.
Sanchís.
Clar, Pérez Peris, Gómez Gómez, Sánchez Sanchís, no sé d'on ha sortit aquest.
Perfecte.
Però no, ja aquesta alçada de la meva vida suposo que no...
Ja no passa res, no?
No em lliuraré d'aquest accent, d'aquesta tilde maldita, que m'estornuda l'apellido, com de vegades dic. No m'estornudes l'apellido, però no hi ha manera.
Deia que l'agafem a Madrid, però sabem que fa uns dies estava a Bogotà, al Festival de Artes Vives, on li han fet un homenatge i, a més, ha impartit un taller. El teatre el manté molt ocupat arreu del món, encara.
Pues jo diria que sí, que al 100% és gràcies al teatre, que he portat una gran part de la meva vida nòmada, no? No sols a Colòmbia i a tots els altres països d'Amèrica Latina, sinó també en Itàlia. Sí, jo sóc... El teatre és el meu territori.
A més, bueno, hem de explicar que l'agenda continua molt atapeïda, i el dia 4 de novembre li fan entrega del Premi d'Honor de l'Acadèmia de les Arts Escèniques.
Sí, jo dic que s'han juntat... Bueno, això, de fet, va començar aquesta ratxa d'homenatges pòstums, que dic jo, va començar... l'any passat d'una... Bueno, aquest any, al principi, una diguéssim, un pacte entre la Sala Beckett de Barcelona i l'Abadia, dirigida per Juan Mayorga, la Sala Beckett de Toni Casares, i són dos amics meus i tal, i aleshores van posar-se d'acord i m'han fet aquesta conspiració d'homenatges. I, però, bueno, fa molta il·lusió, no tinc per què negar-ho, no?
Dèiem al principi que és un dels autors més premiats. A mi m'agradaria saber què han significat tots aquests reconeixements per a vostè.
És una pregunta difícil de respondre, perquè, sincerament, no és per por ser ni res d'això, però és una mica, per una part, incòmoda. No, aquesta acumulació de reconeixements, homenatges, premis i tal, perquè encara que estic molt gran i que estic ple d'aixaques, jo continuo com si tingués un futur molt llarg al davant, i fabricant projectes, escrivint, impulsant iniciatives d'investigació i estudi de teatre, i ara estic perseguint la possibilitat d'obrir a Madrid una sala, una petita sala, que seria una mica l'equivalent de la Beiquet, no? Un lloc d'investigació, creació, programació, etc. No? I aleshores jo de vegades, mig en sèrio, mig en conya, dic, no, això, aquests homenatges són perquè em retiri ja a un mausoleo i deixi d'emprenyar. Però bueno, mentre tingui forces, energia i sobretot il·lusió, jo continuaré tractant de canviar coses.
És que és llarga la llista de premis, premis Max, Premi Nacional de Teatre, Premi Adolfo Marsillac, Premi Federico García Lorca, són tant els premis que, clar, ens estendríem massa en el temps. A mi m'agradaria anar al principi de tot. Sabem que quan era jove, que estava al Liceu Francès, ja va dirigir les seves primeres obres, però en quin moment vostè se n'adona que la llavor del teatre és el que el té atrapat?
Jo diria que va ser molt al principi, perquè jo als 10 anys vaig començar a escriure novel·les d'aventures, no? A València. No? I als 14 anys, també a València, en una estranya acadèmia, que el salut primer era mixta, una acadèmia mixta, cosa que en l'any 52, 54 era molt estrany. Molt estrany, no? No sols a València, sinó a tota Espanya. Doncs era, repeteixo, aquesta acadèmia era mixta, i a més ens donava molta iniciativa als alumnes i alumnes per activitats, no? A veure, aquest any, qui s'encarrega de la biblioteca? Qui vol participar en la revista? Qui vol tal? I un dia el cap d'estudis va entrar a veure per al teatre d'aquest any. I jo, que aixecava la mà
per tot,
contínuament,
no?
Vaig aixecar la mà, i aleshores, als 14 anys, jo vaig començar com a actor a l'Acadèmia Oller. És una acadèmia que crec que encara existeix, molt familiar, no? Molt familiar, i fins i tot físicament, com a espai, era un pis gran, però ahí estàvem. I jo crec que va ser en aquell moment, no?, als 14 anys, que ja havia decidit ser escriptor, i després vaig descobrir el teatre com un territori on es produïa, a més, no una activitat solitària com l'escriptura, que sempre era una mica frustrant, sinó un treball d'equip, de grup, no?, i a més mixta, que això ja era el colmo. Als 14 anys, imagina't, no?
Quan acaba... Sí, digui.
No, simplement això, no? Que als 14, 15 anys jo ja vaig començar... Em vaig anomenar jo mateix director de teatre. I vaig començar a dirigir, i ja quan vaig arribar a la Universitat de València, doncs sí, em van proposar la direcció del Teatre Espanyol Universitari de la facultat.
Sí.
I a partir d'ahí jo... Malgrat que professionalment vaig, diguéssim, centrar en l'ensenyament, no? Vaig ser professor a la Universitat de València, i després vaig guanyar una càtedra d'institut, però el teatre era, diguéssim, la meva pàtria, per entendre'ns.
Sí, sí. I de mica en mica, doncs, allò que va sortint de València, passa per Terol, arriba a Sabadell i també arriba a Sant Cugat. En quin moment arriba a Sant Cugat? Quin any?
A Sant Cugat va ser en l'any 72, 73, no? Va ser una circumstància també molt especial, perquè jo, efectivament, vaig guanyar des de València, no? Bueno, quan vivia a València vaig guanyar una càtedra d'institut de batxillerat a Terol.
Sí.
Allí vaig tenir un encontre molt important per mi, que va ser conèixer i compartir amistat i treball amb José Antonio Labordeta.
Ah.
No? Vam fer ahir una cèl·lula terrorista, que dic jo, ideològica. Bueno, fèiem una mica
de broma.
De política.
Mm.
I i quan ell se'n va anar, ell i la seva família se'n va anar a Saragossa, em vaig quedar una mica sols, allí, com la meva família, i em van aconsellar de que anés en compte, no? Va arribar un dia a casa meva, el pare d'una alumna, va fer un gran elogi, em va dir, però... yo venía a decirle que vaya con cuidado, don José, porque tiene usted una denuncia sobre la mesa del gobernador. Bueno, y aleshores ya va surtir en un encontre, en un festival de San Sebastián, vaig conèixer a Frederic Roda Para.
Ah.
I aleshores em va dir, no sé què, es veu que em coneixia, m'havien donat un premi ja de dramatúrgia, i m'ha dit, què fas tu a Terol? Vine a Barcelona, que estem renovant. Ha arribat Herman Bonin a la direcció de l'Institut del Teatre i vol renovar l'Institut del Teatre. Vine, tal. Aleshores vaig demanar un trasllat a l'Institut de Batxillerat de Sabadell.
Sí, al Pau Vila.
Al Pau Vila, no, el nom li vaig posar jo. El primer any vaig ser director perquè era el catedràtic més antic, i em vaig rebre un ofici del Ministeri demanant un nom, perquè era una filial de l'Egara en aquell moment, de l'Egara de Terrassa.
De Terrassa, sí, sí, sí.
I aleshores jo vaig començar, bueno, un nom que no sigui sant, que no sigui sant.
Yeah.
I aleshores el Frederic Roda Para em va fer conèixer, perquè havia tornat a Catalunya, qui era Pau Vila, no? Una personalitat impressionant que havia creat a Venezuela tota la ciència geogràfica i vivia, era de Sant Cugat. I aleshores vaig posar-li aquest nom, va colar, coló la cosa, en el Ministeri pensaven que estava mort i em van donar permís per posar-li aquest nom, no?
Mm.
I aquesta va ser la meva època més important. Als matins jo agafava el trenet per anar a Sabadell, a l'Institut Paulia, i a les tardes a l'Institut del Teatre, en el moment de la seva renovació de la mà de Herman Bonin, que va ser una persona importantíssima per mi i per el teatre català.
Sí, i recordem que allò, revisant i repassant la seva trajectòria, el 76 va participar com a director en el primer festival grec. I no ens oblidem de citar que el 89 va posar en marxa la sala Beckett, que va deixar el 97. La sala Beckett va ser una evolució del Teatro Fronterizo?
Bueno, tenía alguna cosa del espíritu del fronterizo, ¿no? Pero yo creo que la creación de la sala Beckett va a ser muy importante, un viraje que va a arribar a la meva vida, y es el meu contacte con América Latina. Yo, en el 85 em van invitar al grup que havíem creat a Barcelona, el Teatro Fronterizo, vam ser invitats al Festival de Manizales a Colòmbia. No?
Mm.
I aleshores va ser un fletxazo. També la realitat latinoamericana en aquell moment era molt efervescent del punt de vista cultural, polític, social, i a partir del 85 bueno, jo vaig començar a viatjar molt, molt a Amèrica Latina, no? I encara ho continuo fent,
sí, sí,
com saps, no?
Mm.
I, però allí en Amèrica Latina jo em vaig adonar de que la gent, en unes situacions molt precàries i fins i tot perilloses, tenia una iniciativa extraordinària per obrir sales, per emprendre projectes i tal, i nosaltres havíem creat el Teatro Fronterizo, estàvem en un sòtano del carrer Tallers, a Barcelona,
sí.
No? Però era un lloc de formació, d'estudi, i de Sajos, no? I aleshores jo vaig tornar de Latinoamèrica amb les piles molt carregades, no? I vaig agafar el meu soci, Luis Miguel Climent, i li vaig dir, som uns cagats, li vaig dir, no? Aquí, que estem en el paraíso occidental, no ens atrevim a obrir una sala, i en Amèrica Llatina, sobretot en Colòmbia, amb unes circumstàncies terribles, la gent té una iniciativa i una capacitat de mobilització artística. I aleshores d'ahir va sortir la Sala Beckett. O sigui, jo crec que la creació de la Sala Beckett va ser molt, diguéssim, contaminada per la dinàmica una mica guerrillera, entre cometes, d'Amèrica Llatina. I, bueno, vam tenir la sort de que immediatament tant l'Ajuntament com l'INAEM del Ministeri de Cultura com, finalment, la Generalitat van decidir apoyar el projecte. O sigui, va ser una situació molt, molt particular i molt, molt especial, no? Molt diferent.
José, quan li diuen que és un dels grans renovadors del panorama teatral espanyol, pensa que, en el seu interior, pensa que ha aconseguit el que pretenia?
Bueno, primer crec que aquesta és una frase que va aparèixer en Wikipedia.
I en algunes pàgines així també especialitzades.
Jo penso, jo el que intento sobretot és estar permanentment renovant el meu teatre, no el teatre espanyol. Intento no repetir fórmules de dramatúrgia o de posada en escena que ja conec, que ja més o menys crec que controlo, i aleshores això no m'estimula i trato de buscar coses. No crec que, jo penso que aquesta expressió, renovació de l'escena espanyola, és una mica exagerada. Jo em conformo haver-me renovat i continuar renovant-me el meu propi teatre, no?
Li preguntaré per una última qüestió i en referència a les obres. Sens dubte, una de les més conegudes és Ai Carmela, o la d'Añaque, o de Piojos i Actores. Si li fes triar entre tots els seus treballs, quina és la nineta dels seus ulls?
Això no es fa amb un pare. No se li pot demanar a un pare quin és el teu fill preferit, no? Perquè això crea un problema familiar terrible. No sé, és molt difícil. Hi ha obres que en les quals he posat pot ser més esforç, però a mi, a part, evidentment, jo a Carmela, evidentment, l'estic molt agraït i penso que si encara, per exemple, a Bogotà acabo d'assistir a una altra, a l'estrena de la versió colombiana d'Ai Carmela. És veritat que Ai Carmela ha ajudat molt a la meva, diguéssim, dramatúrgia, una mica per diversos països, no? Perquè jo dic, jo no sé si l'obra és una obra molt bona, no tant, etc. Sobretot és que és molt barata. És molt barata.
Això també compta.
Compta, naturalment. Com el Teatro Fronterizo sempre ha estat precari, jo intentava escriure obres, no?, que fossin, que no tinguessin un gran problema de producció. I, clar, això em portava a l'essència del teatre, no?, la capacitat dels actors i les actrius de mantenir viva la imaginació i l'atenció del públic amb la paraula, amb l'acció, amb el cos. I en aquest sentit sí que és una obra que per mi va ser important. Quan Carlos Saura va portar-la al cinema, per mi va ser una gran decepció, perquè va escamotejar el que per a mi en l'obra era essencial, que és los muertos que no quieren borrarse. I això ho va eliminar del guió Saura. Jo vaig tenir una reunió amb ell a Madrid per intentar convèncer de que l'obra tractava d'això, no?, de los muertos que no quieren ser olvidados.
Clar.
No? Perquè a més era el cinquantenari de la Guerra Civil. Jo ho vaig escriure per fer una crida d'atenció. Però Saura era aragonès i, per tant, una mica cabut i no ho va canviar. Però a mi Ñaque també és una obra que l'estimo molt. I una altra que també s'ha fet bastant, és El lector por horas. Una obra perquè és una mica la meva declaració d'amor a la literatura.
Doncs ens ha donat temps a repassar una part, diríem, no tota la seva trajectòria, però com a mínim per aquells que s'incorporen ara al món del teatre des d'una banda o des de l'altra, és important recordar doncs la figura de José Sánchez Sinisterra per tot el que ha fet. Se m'ha curat l'encostipat ja? Ja no es tornuda.
Vale, ja no es tornuda. Vale. Estupendo.
José Sánchez, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i enhorabona per aquest Premi d'Honor de l'Acadèmia d'Artes Escèniques que recollirà el dia 4 de novembre. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Més amb tu.
Aquí s'acaba aquest Connectats de dimecres amb aquesta bona notícia que té com a protagonista a qui acabem d'escoltar, José Sánchez Sinisterra, aquest dramaturg que comparteix la seva ciutadania entre Madrid, Sant Cugat i altres punts del món i que dilluns que ve, 4 de novembre, rebrà aquest Premi d'Honor de l'Acadèmia de les Artes Escèniques. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més. Adéu-siau.
Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat,